9 i 24 minuts, moment per a la tertúlia del Gall de Monestir. Avui amb nosaltres la Maria Sansa, la Lourdes Dalmau i el Pasqual Dosó. Molt bon dia als tres.
Hola, bon dia.
Tenim l'absència del Narcís, que no sé si s'ha agafat festa perquè és la Mercè.
Encara deu estar celebrant amb l'estelada del Narcís.
Probablement. No sé si van ahir a la diada castellera que va haver-hi a Barcelona, a la plaça Sant Jaume, perquè va haver-hi crits també d'independència. De fet, hi ha crits d'independència tot arreu, també el Camp Nou aquest
dissabte. Sí, jo vaig anar a cantar a la plaça Catalunya amb la FESEC, que devíem ser...
També dintre dels 400, actes de la Mercè.
Dins dels actes Mercè. De la Mercè devíem ser 500 o cantaires. Només havies de portar pantalons negres i camisa blanca. I,
sí, perquè tots són homes els seus
cantaires. No. Aquest, allò era una d'allò mixta, de dones també, déu-n'hi-do. I la veritat és que ensenies un misto i allò era un polvorí. O sigui, a part de que finalment vam cloure amb, la, amb el bany, de, amb el cap de la senyera i els segadors, va venir el Trias a veure'ns a última hora, però allà, visca Catalunya, bueno, allò era, o sigui, aquí hi ha un ambient extraordinari, no solament els castellers, sinó en plena plaça Catalunya.
Esperem que no ens passi com els de Sant Cugat, que sempre són els mateixos.
Sí, sí. No, no, estava molt ple.
Jo no, doctor, o sigui, no els mateixos.
Sí,
no, no,
podria
jo no
ser.
Ho sé, però...
Home, el dia de la consulta sobre la independència, 15.000 persones van votar que sí a Sant Cugat.
Sí.
Que això no ho treu ni la Massaconesa, que és la que tren més vots a la història. Mm. Escolti, una cosa, i de la Mercè...
Felicita la senyora Mercè Conesa,
no,
avui
a totes les
Mercès, seu aniversari, no?
I a totes les Mercès.
Sí, és cert.
Seu sant.
Sí.
Seu sant. Escolti, han participat, per cert, algun acte de la Mercè?
Perquè no, és... jo no.
No, jo me'n vaig anar a pujar al Puig Pedrós, diguem-li, com homenatge a la Mercè.
Ah. Jo no, jo no. El meu fill petit sí, perquè aquest és un corista i ha anat un parell d'actes, però jo no, ja no tinc edat
per anar. Jo vaig cantar, tal com t'he.
Veuré el Piro musical avui per la tele i ja està.
Ho dic perquè és una d'aquelles dates avui, per exemple, a Sant Cugat, que es nota el tipus de ciutat que tenim, exacte, perquè hi ha molta gent que no treballa, perquè normalment té la feina a Barcelona. Per tant, és un semifestiu en què els que vivim aquí, òbviament, i tenim la feina aquí, hem de treballar, i la ciutat no acaba d'adaptar-se, no? No ho veuen així? Jo tinc aquesta sensació quan
bueno,
camino
jo,
algun dia.
Quan he entrat li deia en el Pasqual que m'he trobat per aquí al carrer Santa Maria la tira de gent d'aquesta que treballa a Barcelona i avui anava a fer cafès per aquí, o sigui que... S'estava passejant, diguéssim. Sí, que és veritat que és una... Hi ha escoles aquí, o sigui que els hi ha aixafat la guitarra en els de Barcelona, perquè els nens han hagut d'anar a l'escola, però sí, és una sensació rara avui la de la ciutat.
Estic d'acord,
bueno,
per mi també és una...
Pensem que Sant Cugat una mica és com un barri de Barcelona.
Mm. O sigui, no, Barcelona és el barri marítim de Sant Cugat.
Sí, val.
A veure, però, com ho definiu tots? A veure,
no,
tu dius que és un
escolta'm,
barri...
Escolta'm, la realitat és que en una determinada època, sobre els anys potser 80, no? Barcelona es queda, diguem-li, ja curta, no pot absorbir la gent i tal, i sobretot hi ha una part de Barcelona, els fills, no?, dels, viuen en determinats llocs que traspassen el Tibidabo, no? I es venen i s'instal·len, però clar, són persones, diguem-li, que tenen molt ambient
jo,
i molta...
Jo això ho tinc valorat amb el canvi de vots que hi ha hagut a Sant Cugat. Fins a l'any 87, Sant Cugat era un poble que l'Ajuntament era d'esquerres, i després del 87 és un ajuntament de dretes. Vull dir que això s'ha notat.
Ho veus? Vull dir, i llavors, vull dir, podem dir missa, però llavors ja... La realitat
no, tu,
i la realitat...
Tu i jo no podem dir missa.
Però per això és molt important, per exemple, la tasca que fan diverses entitats culturals i esportives,
sí,
que permeten l'aterratge d'aquesta gent que ve de fora de Barcelona. Per exemple, els clubs esportius, això només cal veure les notícies al cap de setmana, el munt d'equips esportius que tenim que permeten que aquests nens de famílies que han vingut de fora s'integrin dintre de la ciutat i mantinguin relacions amb la gent, perquè la gent que només ve a dormir aquí està molt bé, ningú es fica amb ells, només faltaria, però... no s'arrela a la ciutat i, per tant, no permet...
Jo no crec que, no, que facin això només venir a dormir. El que passa és que poden, diguem-li, sortir al carrer el temps que tenen. Molt del temps estan a Barcelona, però ahir quan tornava jo cap a casa sobre les 6 i tal, veus tots els parcs que hi ha ple de persones, de canalla, de gent... I és una cosa... A mi personalment m'agrada molt, perquè no sé si a totes les ciutats passa... Primera, no sé si hi ha tanta canalla, i segona, que aquesta es trobi en places com les que tenim a Sant Cugat. Jo sempre he cregut que Sant Cugat és el lloc ideal per viure i sobretot amb nens, vull dir.
Pensa que l'any 76 d'alguna d'aquestes entitats va haver-hi una preocupació i això que era, es va començar a fer la festa de la tardor precisament per això, perquè ens en vam adonar uns quants dels que havíem vingut de Barcelona, però ja feia anys, que es perdien, es perdia la gent es desarrelava. I a partir d'aquí, a veure, jo parlo des del Muntanyenc o des d'altres entitats, però la gent s'ha anat, com bé dius tu, s'ha anat arrelant amb temes esportius, s'ha anat arrelant amb temes d'escoles. Jo penso que s'ha fet una bona tasca d'integració dels nouvinguts aquí a Sant Cugat. Ja dic, jo l'únic que em queixo és que els nouvinguts voten a la dreta, però a part d'això...
Perdona un moment, però pensa una cosa, les persones els hi preguntes i encara no fa si 2.000 anys estiguin aquí a Sant Cugat...
Jo tampoc fa 2.000 anys,
És un dir, com pots imaginar, tu els hi preguntes d'on ets i et diuen de Sant Cugat. O sigui, ens sentim...
Sant Cugatens,
clar. Que ens hem integrat força bé, jo crec.
Pasqual, jo volia dir diverses coses. Una, hi ha una diferència, jo crec, entre un barri i una ciutat dormitori. O sigui, un barri sembla que segueixi sent una cosa viva, però dintre, absorbit dintre d'una ciutat. Una ciutat dormitori, més aviat, vol dir una urbanització, per dir-ho així, és un lloc que no és viu. Aleshores, com deia molt bé la Maria, d'aquest tema ja ens en vam adonar, com deia ella, quan manaven ells en els anys, al final, amb la democràcia, i jo crec que s'han fet moltes coses per evitar això. S'ha fet el centre cultural, s'han fet ciutats esportives, s'ha fet que la Casa de la Cultura com un hotel d'entitats, s'ha potenciat moltes, perquè clar, és evident que les entitats civils, que tots en podrien nomenar moltes, doncs han d'estar ben tractades, i crec que és el que aglutina a la ciutat. Jo crec que el Lluís Recoder va tenir una manera de definir-la molt divertida, que era dir que és un poble dins d'una ciutat, perquè clar, a totes aquestes, aquest creixement tan bàrbar ens ha fet créixer, ens ha fet suprimir, ens ha fet minvar la sensació de poble. Allò que dèiem ara amb la Maria, no? Mira, m'he trobat pel carrer aquell que és vostre, l'altre que és nostre, perquè nosaltres classifiquem a les carpetes,
les tribus,
també.
Les tribus polítiques.
Exactament, classifiquem a la carpeta això. I, però t'hi trobaves amb tothom, però clar, ara vas pel carrer i molta gent no la coneixes. Aleshores, doncs hem de seguir, doncs, i per això dic que és un poble dins d'una ciutat, però el que hem de fer és que com a taca d'oli aquest poble vagi agafant terreny a la ciutat o que la ciutat s'integri amb el poble. Finalment, el que volia dir és un tema que és el de Valldoreix. El de Valldoreix em té absolutament intrigat. Ahir vam anar a cantar, com et deia abans, a la plaça Catalunya unes quantes corals. El Valldoreix és una coral que es diu l'Harmonia. Sí. Doncs van sortir, diu, i moltes gràcies als pobles de Sant no sé quantos, de tal, Sant Cugat i Valldoreix. Dius, escolta, que Valldoreix, però tenen aquest sentiment identitari que és molt difícil de treure. Quan van, diu, som l'Harmonia de Valldoreix, no diuen de Sant Cugat. Bueno, això és bo o és dolent? No ho sé, però el que sí que sé és que estan molt, molt contents de ser d'allà, i així de tots els santcugatencs tindríem que estar contents de ser d'aquí de Sant Cugat, i no dir que som de Barcelona, que això passa molts cops, que dius, vas a un hotel o vas a una oficina de turisme, doncs sou de Barcelona. No, senyor, som de Sant Cugat.
Bueno, clar, depèn, oi? Perquè si estàs, no sé, a Nova York i dius, d'on ets? De Sant Cugat.
Bueno, perquè Barcelona ve, però si diu que ets de... Bueno,
de no, Teruel... simplement és perquè el coneixes.
Però amb ells és igual, si dius que ets de Sant Cugat,
llavors
ets de Sant Cugat.
Ja no dius ets de Teruel o de Terol, dius ets d'Espanya.
Això sí.
El que passa és que hi ha una cosa molt curiosa, que també suposo que és arrel de tot això que explicava el Pasqual, Un centre popular andalús amb la quantitat de socis que té el de Sant Cugat, jo em sembla que no existeix ni a Terrassa ni a Sabadell.
Ni a Andalusia,
potser. Ni a Barcelona, em sembla.
Santa Coloma de Gramenet, potser.
Pues mira, m'agradaria saber-ho.
Hospitalet
perquè...
del Llobregat.
Però són animadíssims.
Sí.
I activíssims.
Sí. I la vida que tenen, i jo me'n recordo quan van començar, que eren quatre gats, i tots sabríem qui va començar.
Perdona, si a més em sembla que el president era de Cuenca.
Sí.
Una de les vegades el president no era andalús.
Sí, era el metge aquell, sí, no me'n recordo com se deia, sí. Però, bueno, ja està mort fa anys, però... hi ha vida, i per tant, bueno, és una manera de definir... ciutat.
Perdona.
No.
Està en risc aquest teixit social a causa del context econòmic en què ens trobem? Perquè, òbviament, és a dir, una entitat no viu de l'aire, és a dir, hi ha sempre una sèrie de despeses associades al que tu fas com a activitat. està en risc que puguem veure com aquest teixit que permet aquestes coses positives que comentàvem d'introducció de la gent dintre d'una vida del poble a causa d'aquestes retallades econòmiques, o consideren que també és moment per a les entitats de buscar altres vies de finançament o les dues coses? Vull dir, no...
Saps què passa? Jo que he viscut molt de la vora, potser el que més he viscut també el Centre Popular de l'Ús o el Centre de Castellano Manchego, però el que més he conegut i sóc sòcia des de fa... mil anys, com diu la Lourdes, és el muntanyenc. Jo penso que el que pot haver perdut alguna... el que pot arribar a que alguna d'aquestes entitats tingui problemes és perquè, com el reste dels espanyols i dels catalans, han viscut per sobre de les seves possibilitats. I perquè abans...
Deixa'm dir una cosa, la Lourdes fa que sí. Vull dir que esteu d'acord en alguna cosa. Perquè, no, després parles.
No, espera, perquè perdona. El teixit de voluntariat que hi havia abans en les entitats, ara no hi és. I per això pot arribar que alguna tingui problemes.
Lourdes.
Estic totalment d'acord, però jo crec més en la voluntat i les ganes de les això persones. Això em preocupa, no, amb la quantitat de diners.
Escolta, que podeu coincidir, que podeu coincidir. M'ha fet il·lusió que coincidíssiu i tot.
Tan estranya sóc, no? Però jo el que crec és, i almenys jo me'n recordo quan potser era petita, no? De que no hi havia tants diners, i el que hi havia eren ganes de fer coses, i moltes vegades, doncs, els mateixos fills, no?, de les persones més grans, doncs ens posaven allà, mira, tu faràs això i tu faràs l'altre, i a més, doncs, ens vinculaven amb una responsabilitat vers a la feina i tot plegat, i no hi havia diners, però hi havia ganes, eh? I jo crec que fa més les ganes que no els diners, perquè quan amb aquestes associacions es mouen massa diners, ja llavors el que es volen buscar són poltrones, gent que viu de... I això no.
Ens passa, desgraciadament, amb les entitats esportives, amb les culturals, amb les associacions de pares de les escoles, sobretot les públiques, que eren molt vives i ara no sé com estan, i amb els partits polítics també ens passa el mateix, eh? Vull dir, a veure, és, la societat va per un altre...
Jo vull reivindicar les figures dels prohomes que hi havia amb les ciutats, no? Que eren persones que... El tema de l'honor fa una cosa perquè era una persona que tenia, diguem-ne, un compromís, una voluntat, sense voler els diners. A mi m'agradaria tornar a trobar aquestes figures, no? Donaven sense buscar la compensació, simplement perquè era un reconeixement, no? És aquella persona que és una persona que s'ofereix, que treballa per al conjunt. M'agradaria molt tornar-ho a trobar.
Jo crec que és molt pitjor la crisi individualista que la crisi econòmica. És a dir, una mica ho estaven dient les meves companyes de tertúlia, que la gent s'oferia, la gent... Els diners t'espaviles, t'acabes espavilant. O fas una loteria, o fas una... o qualsevol actuació d'aquestes, els diners s'acaben trobant. El que no s'acaba trobant tant, i ho deia des de la Maria Sansa, és el voluntariat. O sigui, gent que s'hi vulgui dedicar. No sé si és pels progressos dels mitjans de comunicació, si és perquè però jo crec que s'ha perdut aquesta entrega, aquest voler fer coses. Jo, vamos.
Algú que participa, és coitató, es fa una festa, no? Tenim la possibilitat de portar-hi truites de patates cadascú la seva, o bé... buscar un càtering.
Sí,
llavors el càtering ja es necessiten diners, tal, sí. Tots deixem anar la mosca.
Mira, sí. La penya Regalèssia sí, és una colla de prohoms de Sant Cugat que s'estan morint tots perquè ja el més jove deu tenir 80 anys.
Uf, aquesta criatura,
i els joves no s'hi afegeixen, no. I han fet tasques boníssimes.
Boníssimes.
Sí. Cavalcada de Reis, per exemple.
I de reconstrucció d'alguna ermita.
Sant Antoni, Reis, la construcció de l'ermita. Sí. A veure, i és anar a fer...
I s'ho passen bé, perquè aviam, llavors tots plegats i l'un per l'altre i...
Però mira, ja no en queden d'aquests.
Amb un altre nivell... És el mateix que passa amb els joves, no? Els alumnes o nois i noies, que tenen unes actituds, diguem-li, acomodades, no sé, ara. No fan res, se'n van amb el grup...
Ja rebem els joves, que sí. M'incloc encara.
Sí, bueno, doncs a tu se te passa l'arròs,
llibres,
O sigui, perdona'm, jo no m'estic referint a aquests joves. No,
és broma.
Hi ha 30 anys,
però
com on vas?
Els joves de 20 anys han de fer tonteries.
No, però això, jo no dic això. Mira, jo me'n recordo que de vegades els hi dones feina i és un esforç que et vinguin i et presentis la feina. Me'n recordo que quan estaven fent els temes de promoció, il·lusió i tot això, els vaig dir, feu-me una campanya, no? I feu-me la de debò. Jo sóc la regidora d'un poble i demano que em feu tot, em presenteu una campanya, doncs, buscant actituds a favorir per als alumnes i tal. Clar, d'entrada era com una mena d'esforç i de treball. Ho havia fet d'altres vegades amb d'altres coses i no eren voluntàries i no s'hi apuntaven. I aquesta vegada s'hi vaig obligar. Bueno, s'ho van passar gravant i fent, ja, que es morien de riure. O sigui que de vegades és, els sí, hi fa mandra, no? Però una vegada s'impliquen, bueno...
Home, capacitats en tenen.
Jo més, bueno, que, jo més que mandra, que penso que tenen moltes més capacitats de les que teníem nosaltres a la seva edat, penso que la societat ens ha canviat els valors i els hem de recuperar, vull dir, i això és molt difícil. I si no els recupera la gent que ara té menys de 40 anys, anirem malament a aquesta societat, eh? Vull dir, amb això t'incloc a tu, perquè ets l'únic d'aquesta edat que hi ha aquí a la taula.
Però el Raül, que és el nostre tècnic, també juga.
Tu recorda quan va començar Ràdio Sant Cugat?
Sí, tant que ho recordo.
Recordo quan va començar, amb una sabata i un esclop.
Sí,
vull dir,
sí, sí.
I mira ara, bueno, després es va... amb tots els entrebancs que hi havia, perquè no hi havia freqüències per emetre, bueno, va ser un...
Sí, va ser molt complicat.
Ràdio Sant Cugat, l'organització que té. O sigui, és que jo crec que s'ha de començar per baix, i s'ha de començar amb moltes ganes, i és més important, com deia abans la Lourdes, més important les ganes que els diners.
Sí, escolta, sí, sí.
Digues.
No, que hem fet una bona anàlisi de Sant Cugat, precisament el dia de la Mercè, quan molts santcugatencs potser avui tenen festa i ens poden escoltar. Li volia preguntar a la Maria. Navarro ja s'obre a acceptar una consulta independentista.
Toma ja.
El primer secretari del PSC, t'ho dic a tu primera perquè coneixes més l'anterioritat, es compromet a no fer pinya amb el PP i diu ell textualment per impedir una majoria sobiranista. Com ho veus, Maria? Començo amb tu, eh?
Jo personalment, jo estic d'acord amb que s'ha de fer un referèndum per decidir aquestes coses, i molts dels meus companys i les meves companyes creuen que, que és lògic que es pregunti a la gent què és el que vol, no? Si no ens ho preguntem no ho sabrem mai a la vida, vull dir, parlaríem d'allò que dèiem abans, que sempre som els mateixos, doncs potser no som els mateixos, potser hi ha gent que pensa diferent i només es pot saber preguntant-ho. Per tant, jo estic a favor de que es faci un referèndum i que surti el que surti, acatar la voluntat del poble.
Em sembla que estem més o menys tots d'acord. O... bueno, en el referèndum, jo no dic en què votar, dic en el referèndum.
Matitzaria, no?, amb el fet de que crec que, i ja sé que direm, hi ha un ordre legalment establert, però també jo entre mi, mentre parlaves, anava pensant, bueno, ja es pot fer el frau de llei, no? Aquell de dir, anem a fer convocatòria d'eleccions, penso que ja Convergència ja les té una mica...
Demà comença el debat de política general i diuen que podria anunciar-ho.
Eh?
De fet,
ja ha reservat, no sé quants divendres
ho
ha
dit als mitjans de comunicació, de fet, jo no he sentit que ho digués dins de
l'executiva. No, però clar, dates que s'han filtrat.
Convergència comença a fer prereserves, aleshores, aviam, quan una gent, diem, li fa una sèrie d'accions, serà per alguna cosa. No crec que sigui per complicar la vida a la resta.
Potser fa una festa popular, exacte. No, una plec.
Quants divendres? Au, va, home, que no m'amem el dit. Escolta'm, aleshores, què passa? Pues, vaig dir ja l'altre dia, també una mena de frau de llei, el que passa és que convé que s'expliqui, no? I digui, no, doncs jo sóc independentista, i afegint aquest grupet, o poden fer una candidatura unitària d'independentisme, aviam qui es vota.
Lourdes, els que tenim la sort o la desgràcia de ser d'història, sabem que els referèndums sempre es guanya. L'únic referèndum que va perdre va ser el de Gaulle, quan va fer un referèndum i es va haver de marxar perquè el va perdre. Però normalment, depèn del que preguntes, et sortirà una cosa o et sortirà una altra.
Tot això és la cuina de les estadístiques, no? Però si saps també d'història, la història així recent, fa 4 dies, els convergents, no?, els del govern, doncs que deien que tota la culpa la tenia el tripartit. I ara resulta que al cap d'un any tota la culpa la té Madrid.
Bueno, la culpa és molt negra i ningú la vol.
I compartida, a vegades.
Que m'ho expliquin, perquè clar, que un any sigui una cosa i l'any següent sigui una altra, d'una cosa que ja passa, doncs que m'ho expliquin, perquè jo no ho veig clar.
Ara t'ho explica el Pasqual.
A veure, primera,
un manual.
La reserva que dèieu vosaltres del Palau Sant Jordi, no sé, però algunes vegades s'ha previst, o alguna celebració a la Cibeles, que després no s'ha fet.
Però quanta, no un sol dia, eh? Quantes prereserves porten, eh? D'aquí al març o al maig,
sí,
o no sé quan.
Sí, són diversos mesos.
Au, va.
Vale. Segona cosa, Convergència no ha dit res, que jo sàpiga, no s'ha dit res de convocar eleccions, al revés. Jo el que crec que va dir és que tenia un respecte pel Parlament, es farà una i el que surti del Parlament serà la conclusió que surti del Parlament serà el que es posarà a terme. Tercera, jo crec que és normal que el Pere Navarro hagi de fer una mica de marxa enrere, perquè si es descuida es trobava sol amb el PP.
Això no sé sol, s'està molt ben acompanyat, però
sí,
perdona.
Ben acompanyat amb el PP, però ells dos sols.
I aleshores... No, i Ciutadans.
Sí, mare de Déu, senyor.
Sí, també.
Per cert, el senyor Albert Rivera, que sempre surt a Telecinco en el debat aquest que fan els dissabtes sí. a la nit, i és el partit amb menys representació del Parlament i sempre el treuen.
Perdona, sempre no, i té una...
Fa dos programes seguits, sí, consecutius.
Estan parlant
sí, però no inviten els altres, no ho entenc.
Escolta'm, però aquí, van invitar... Jo no l'he vist, però l'anterior... Jo sí, crec que estava representat.
En el debat fort, sí.
Sí, estaven tots representats, tal. Però et dic una cosa, doncs que vagi prenent nota a TV3 i l'invitin també alguna vegada,
perquè
no l'he vist mai.
I la setmana passada amb el Fuentes. Escolta, perdona, que t'he tallat.
Estava intentant dir que, clar, perquè si va tot un grup, se'n va cap a una banda i ell es troba sol amb el PP, sol, acompanyat, molt ben acompanyat del PP, perdoneu, però resulta disputant-se la votació residual, ell ha pensat, jo d'aquí m'he de desmarcar d'una forma o altra, i és normal que ara s'hagi de desmarcar del PP perquè no es pensin que van de parelleta. Ho dic això perquè Euskadi ha anat al PSOE, al PSE, perdó. Bueno,
però la situació d'Euskadi ja no era la mateixa que la de Catalunya.
I per tant, ell no volia, sí, però ell, el Pere Navarro té un interès especial en què no es pugui arribar a pensar que el dia de demà pactarà amb el PP. Aleshores, la primera cosa que ha de fer és desmarcar-se. Crec jo no sóc ni estratega ni...
Bueno, a veure, Pasqual, vosaltres veuen el notari per dir que no pactaríeu amb el PP i aquesta legislatura amb qui esteu, qui heu pactat?
Un moment. El Pere Navarro, la primera cosa que va dir és que ell no havia anat al notari. La segona cosa és que si es va anar al notari era perquè es considerava que el notari era la persona que, si dius, mira...
Donava fe.
I resulta que no, que ja va passar el que va passar. I ara no se li ha dit d'anar al notari i no hem pactat amb el PP sinó que amb moltes votacions ens trobem plegats, que jo sàpiga,
que és un matí, no?
Tinc
només dues coses que dir. Una, la Maria diu els referèndums tots es guanyen, sí, perquè, per
menys
exemple,
el de Gol.
Menys el de Gol, però el referèndum de l'OTAN encara no me'n facis en recordar de les voltes que li va donar el Felipe González perquè la pregunta sortís. A usted le repugna muchísimo ir con la OTAN y con los... Hòstia, al final clar, va sortir el que ella volia. I l'últim que volia dir era el del tripartit. És evident que nosaltres, quan estava governant el tripartit, és evident que no ho va fer bé, almenys des del nostre punt de vista. I és evident que protestàvem. El que també penso que és evident és que al cap de 3 o 4 mesos d'agafar el govern, ja això de echa la culpa a l'anterior ja no s'hauria de fer. Aleshores, echa la culpa a l'anterior ja no es fa, i llavors li echa la culpa a qui la...
No reconeixem les nostres incapacitats i aleshores busca sempre un culpable. No, la culpa
nostres.
És negra i ningú la vol.
Si nostres és com a catalans, sí, però si nostres és com a equip de govern, de cap manera.
Mira, a Convergència li retrauré el mateix del PP, que no aprima l'Estat on s'ha de primar. Totes aquestes empreses i organismes i tal. Ara ja es parla amb el PP, no, govern central, de que si alguna retallada més, no sé què, que es demana i tal. I jo dic, bueno, i per què no aprimen tot el que es pugui aprimar? Doncs el mateix per Catalunya, eh? Per què no aprimen tot allò que es pot aprimar? Que Déu-n'hi-do.
No sé, el govern de l'Estat espanyol ho té molt fàcil, només tancant el Ministeri de Cultura, d'Educació, que s'ha transferit.
És el mateix
que aquí a Catalunya.
I això és el més desgraciat de tots.
Ara hi ha una recentralització per part del govern espanyol.
Sí, aquesta recentralització jo l'aplaudeixo, perquè això de... nois, quin nivell tenim dels nostres estudiants als més baixos?
Alemanya, això no és veritat. Alemanya no té Ministeri de Cultura ni d'Educació perquè està en els LANs, està traspassat en els LANs. En canvi, sí que té el Ministeri de Defensa o hi ha alguns ministeris que possiblement són més comuns. Però jo penso que, com diu el nostre...
Conductor.
Hi ha ministeris que sobren i no fan falta. El tema de l'educació, a veure, Lourdes, si vols en parlem, però...
El que tu vulguis.
No estem tan malament. no estem tan malament. Som un país que té un molt bon currículum i una altra cosa és que es pugui millorar, però si treus l'informe PISA, llegeix-te'l bé, l'informe PISA és una estadística de determinades assignatures i no és de tot el model d'ensenyament d'un país.
Però estem a
la
cua.
I els nostres universitaris són bons universitaris. Són bons universitaris. I els nostres estudiants, encara que em diguis de formació professional, no. Són bons no. Professionals.
No.
A veure...
Et discrepo i jo no parlaré... o sigui, millor dit, parlaré en termes generals, no de tothom, que sí, que evidentment tenim alumnes bons i tal, però mira, quan tens tants universitaris, i no d'ara aquella crisi, sinó abans, que no trobaven feina o tenien feines molt per sota de la seva qualificació, significa que, mira, quan una persona li convé a una empresa, li dona guanys, l'empresa contracta. Ara, quan les persones, diguem-li, tenen una titulació amb inflació, que els han anat passant, no serveixen.
A veure, aquí entraríem en un altre debat.
S'han enganyat,
si ser
home.
Universitari vol dir que s'és bon treballador. Això són dues coses diferents.
He preparat la universitat.
Per treballar, no.
Mira,
per tenir coneixements,
bon
sí. Per treballar, no.
Bon treballador. No. Bon treballador. Quan ets estudiant significa estudiar i treballar, vale? I escolta, tots els catedràtics ho diuen, si és que
tots no ho diuen, llegeix-te
el Marina.
La majoria
d'universitats han hagut d'anar baixant els nivells. I jo...
Una altra cosa que puc discutir és si necessitem tants universitaris.
I porto 22 anys donant classe, I el que veig és que des de que vaig començar ara, el mateix, o sigui, a la mateixa edat, baixada de nivells,
Perdona, pues, i no sé de quines escoles venen, però en principi els nivells són bons.
I tenim la nota mitjana de selectivitat a l'escola on soc per sobre de la mitjana del Vallès i tal, i potser de les primeres per al segment on te desenvolupem l'activitat. Pel segment de renda, d'on te procedències i tal, estem a dalt de tot,
Pasqual,
jo volia
sentir
dir,
què en penses.
Em sembla que són 3 o 4.
Apropa't una miqueta més al micro.
Sí, bueno, una broma és que si algun dia tanquessin el Ministeri d'Educació, podríem deixar el verd a dintre i que no sortís.
Que no sortís
més, ja, perquè això és... Cada cop que parla sembla que té diarrea vocal. La segona cosa és que els estudiants no sé com són. El que sí que sé és que els investigadors són molt bons. Per tant, suposo que devien venir preparats, o és que són unes excepcions dintre de les seves promocions, però jo crec que almenys Catalunya en temes d'investigació mèdica descolla. La tercera cosa és dir que efectivament no un bon estudiant de batxillerat és un bon universitari, dic de batxillerat perquè no sé ara com es descompon això, un mal estudiant pot ser un bon universitari i després pot ser un bon treballador, vull dir, o sigui, les coses jo crec que no home,
parlant de capital humà.
La mínima preparació de coneixements ha d'existir, però que després la gent es desenvolupa molt...
Aviam, ha d'haver una correlació entre la professió i el teu nivell d'estudis, però clar, si un arquitecte...
Deixa'm acabar el Pasqual.
A veure, que jo he vist enginyer naval fent de directors de la Nestlé. O sigui que hi ha de tot. O sigui, a mi m'agraden molt els motors i resulta que em vaig ficar dins, i no m'agradava gens l'electricitat i em vaig ficar dins de la FECSA. Vull dir, que després la vida et porta allà on et porta. I per últim, l'última cosa que volia dir és que a mi em sembla que això de la universitat s'autoregula. O sigui, va un temps i parlàvem al principi amb el Pep Gimeno, que era, diu, els metges no sé quina època va ser, que no sé si és que en van estudiar molts o que afluixaven molt.
No hi havia molt números clausos.
Estava absolutament desprestigiat. Després van passar a la ara em sembla que no sé si és la màxima nota o una...
Està entre les primeres.
Una barbaritat. I dius... I és que es va autorregulant aquest mercat. Dius, d'acord amb les necessitats de l'empresari, deies, sí, però el que passa és que sempre hi ha... Sempre hi ha un decalatge, això
perdona,
és evident.
Els
arquitectes...
Els metges universitaris, quan sortien, tinc algun nebot, que es queixava moltíssim de que... contractaven a metges portuguesos i metges sud-americans i els aquí es quedaven sense.
I encara es fa això, eh?
Parlo d'una...
Però no es fa perquè siguin més bons, eh? Menys.
Exacte. Parlo... I això fa que de vegades la gent digui, aviam, si m'estic... quants anys de carrera, set? Sí. Més l'especialització se'n van a 10 anys. 10 anys i al final després per què? Per estar cobrant 2.000 euros al mes?
A veure, jo el que parlava era, em sembla que era l'època, no sé si era els 70 o els 80, que volien anar a Àfrica i no els volien. O sigui, només estic dient això. I ara, del que deia de l'autoregulació, ara m'explicaràs quanta gent vol estudiar arquitecte. Perquè ara els arquitectes fan uns badalls que clar, no tenen obres. Per tant, una carrera que havia estat...
que era una bona sortida professional.
Que era una bona sortida, estava cobejada per tots els estudiants i que també requeria el seu nivell, ara resulta que dius, hòstia, arquitecte, no, que em fotré de gana. És a dir, a part de la component personal de cadascú que dius, a mi m'agrada això o m'agrada l'altre, després també hi ha la component econòmica, dius, com em guanyaré la vida amb això?
Jo estic dient, no és tant si t'agrada o no t'agrada, no estudies, si treballes estudiant, perquè el que està molt clar és la teva feina t'agradarà més o menys. Jo crec amb la idea de que una cosa t'agrada més contra més la coneixes.
És també.
Vale? I per tant, cada vegada, de vegades aterres en un segment que no és pròpiament el teu, mireu, jo us ho diré molt clar. Jo sempre deia, els que valen per l'empresa i els que no per l'ensenyança.
Toma.
Excuses per tot el professorat. Vaig arreplar...
Home, però escolta, hi ha molts bons professors, si no tenim bons professors, falla tot.
Ja dic, excusa, això, però jo ho pensava a la meva època, un economista i tal, que a l'empresa...
Això m'és bo canviar de manera de pensar
d'entrenament. Sí, per això evolucionem, no? A l'empresa et valoren d'una manera i a l'ensenyança... socialment estaves molt mal mirat i aleshores pensaves si tens oportunitat d'estar ubicat a un determinat nivell a l'empresa no te'n vas a l'ensenyança a sentir de tot. Per determinades circumstàncies vaig anar a parar a l'escola i allò em va fer canviar la realitat de veure els nanos, no? I mai a la vida em compensarà el no haver estat...
Saps la gran diferència que hi ha entre el nostre país, perdona'm que ara et tallo jo, i els països nòrdics? És que els països nòrdics un mestre està tan ben catalogat com un metge o un arquitecte. Clar. cosa que no passa aquí. I la importància de l'escola és fonamental, perquè és la formació i els valors que li dones a aquells alumnes.
Exacte, per quan després pugen de nivell donen el resultat o no el donen, eh? Els inocules les ganes de...
En aquí aquest país hem sobrevalorat, jo crec, a gent com arquitectes, enginyers, sobretot arquitectes i metges, majoritàriament. Enginyers, déu-n'hi-do, també, però potser no tant. I, en canvi, hem subvalorat d'una manera bestial a tota la gent que es dedica a l'ensenyament.
Bueno, i durant molt temps se li ha anat traient, diguem-li, l'autoritat al professor. Perquè al final tens un gamberro o dos a la classe.
Perquè un nen que el seu pare sigui arquitecte diu que és fill d'un arquitecte. Un nen que la seva mare o el seu pare sigui mestre acostuma a no dir-ho.
Jo crec que per mi, des del meu punt de vista, tot això és conseqüència d'alborisme de les esquerres. Va ser quan va començar a sortir que el pare amic, un pare no pot ser amic del seu fill. Va ser quan va sortir el mestre amic, que es van suprimir el tu i el vostè i el no sé quantos, i aquí tots som els compadres, que es fumaven els porros junts. És a dir, per mi la veritat és que això és el que va treure l'autoritat dels mestres. Deixant de banda, a més, que potser no tenien els estudis suficients a la normal o el que sigui, després es va fer una d'allò llicenciatura, després es va... i s'ha anat posant els sous dels mestres, si fa o no fa, més en valor.
Gràcies a moltes vagues i moltes manifestacions.
Bueno, però gràcies, jo crec que la degradació de tracte del mestre és perquè ha volgut ser el mestre amic. I el mestre ha de ser una autoritat.
No ha sigut una voluntat, o sigui, no ha sigut una voluntat del professor, potser hi ha algú, no? Però en d'altres coses és que tens normes, ara penso que han canviat, però que això, et deia, si n'hi ha un parell que et distorsionen tot el funcionament de la classe i tal, cuidado, que es munta un ciri d'aviam qui té raó per expulsar un nano, si el professor o l'alumne, què dius?
Mira,
jo, 10 segons per la Maria i tanquem, que hem de marxar.
Vaig tenir la sort de treballar durant 10 anys a l'escola industrial de Sabadell, que tot el lumpen proletariado de Sabadell va en aquella escola, per tant, el número clausus no és el normal. Quan entres a classe i dius, nois, som molt amics, però el poder coercitiu és el meu, vale? Aquí el que aprova i suspenso que jo, s'han acabat els alumnes dolents, eh? T'ho ben asseguro.
Bueno. Escoltin, ho hem de deixar aquí perquè no tenim més temps. Moltes gràcies, Maria Lourdes Pasqual, i ara arriba el butlletí i el magazine.